qüestió valenta, aquesta, perquè, perquè algú que creus que et pot millorar en un lloc on creus que pot brillar, que et sedueix, fins i tot m'arribo a imaginar en Sofati veient futbol i dient, hòstia, doncs m'agrada com juga aquest equip.
Intel·ligent, jo és el que demanava abans, de dir, ostres, si fa una sessió que sigui un lloc on no tingui la pressió i on futbolísticament pugui créixer, doncs és exactament això, un equip com a Brighton, de dir, escolta, faig un pas enrere perquè ens entenguem, però per poder-ne fer després dos endavant.
Sí, sí. Dos quarts de 12, què demà s'ha dit?
Respecte a la no confirmació de la Marta Ramon per part de l'estaf esportiu del club del tema Joao Félix, és normal. En aquest moment està en el moment més calent la negociació i, per tant, el que mai faria en aquest moment és dir que el tema està tancat, etc, perquè facilitaria aleshores el paper de l'Atlètic de Madrid. Per tant, han de fer veure que no, que està el més calent és a l'Aigüera.
Doncs això, si no hi ha cap gir radical, Ansu Fati jugarà cedit. És una sessió pura i dura, eh? Mm. No hi haurà cap mena d'opció de compra, torna al juny.
Només el volia deixar sortir d'aquesta manera. Sessió per un any, pura i dura, sense opció de compra ni res.
Brighton & Hove Albion serà el pròxim destí d'Ansu Fati si no hi ha cap gir radical en les pròximes hores, en aquestes menys de 48 hores que queden de mercat de fitxatges. I veurem si això obre la porta a Joao Félix. Falta la part econòmica en tot aquest encaix, no? Joao, sí, sí. Els Joaus, en aquestes últimes hores, Cancelo i sí, Félix, podrien arribar
i amb tot això el que explicàvem de l'aval d'aquests 10 milions i que molta gent també ens pregunta, perquè hem penjat un tuit i deia no, que Gavi ja està inscrit, recordar que Gavi està inscrit per mandat judicial arran d'unes mesures cautelars. Si aquestes caiguessin, Gavi no està inscrit perquè hi hagi forat, perquè hi hagi marge de fair play. Per tant, el Barça amb aquests 10 milions el que faria és intentar salvar Íñigo Martínez, que està fitxat i encara no està inscrit, Iñaki Peña, que encara no ha pogut ser inscrit, i també el contracte de Gavi. No donaria per Cancelo, i el Barça continua confiant que arribaran els milions de Libero. Un cop arribin, que s'espera que siguin 20 milions, dels 40 que havien de ser, el Barça espera que arribin 20, si arriben aquests milions, el Barça retiraria aquest aval de la Lliga si és que l'acaba presentant.
Hem de fer una pausa, però abans, anem a rematar el mercato del Barça. Com està el cas d'Eric García? Que aquest em preocupa, Roger, el cas d'Eric García?
El cas...
És un dels jugadors que també aquestes últimes hores podria sortir, si no té minuts.
Sí, ho parlarem segurament amb l'Agut també, perquè té relació amb el Girona, la sortida de Santi Bueno cap a la Premier, un fet que es pot relacionar amb aquesta possible sortida d'Eric del club. Pel que sabem, Eric va parlar amb Xavi, aquest li va dir que com també Gino vol deixar-lo marxar, des del club asseguren que no contemplen una cessió perquè no seria cap solució a nivell de fair play i que només es plantejarien un traspàs sempre que fos important. Per tant, amb aquests condicionants, no a una cessió. Xavi, com també ell, vol el màxim d'efectius possible i el Barça es plantejaria que sortís si és un traspàs important, que deixés una quantitat prou considerable de diners.
Aquesta és la visió del Barça sobre Eric García. Ara li preguntem a l'Agut què en pensen des de Girona, ara que s'ha confirmat que Santi Bueno, un dels seus centrals, se'n va també cap a la Premier. Déu-n'hi-do el que ha fitxat la Premier en les últimes hores. Ara seguim aquí, el Tu diràs.
Tu diràs amb Aleix Pariser. El 5 de desembre és el Dia Internacional del Ninja. I un 5 de desembre vaig conèixer la meva dona. Va ser inolvidable. Acabàvem de golejar el nostre màxim rival.
Hi ha molt de futbol a la teva vida. I també a la nostra. Vine a Movistar i marca't un hat-trick de dispositius Samsung. Smart TV, smartphone i tauleta des de només 9 euros al mes. Informa-te'n a la teva botiga Movistar.
Benvolgut multireformista. A Obramat no podem abaixar-te els impostos ni el preu de la gasolina de la teva furgoneta, però sí que podem ajudar-te amb els nostres preus. Per això a Obramat revisem cada dia els nostres productes per oferir-te les millors marques professionals amb els preus més baixos de la zona, IVA inclòs. Professionals de la construcció i la reforma. Obramat.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe, només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho, prova-ho! edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa.
Bona nit. En el sorteig de l'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora ha estat...
14, 18, 20, 39, 42 i els sols, el 6 i el 9.
Recorda que ara amb l'Eurojackpot de l'11, tots els dimarts i divendres hi ha pots milionaris. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Fins demà!
farcit d'amor. Quina gran cançó, dels Pelat i Pelut. Actuaran aquest divendres a Vic, a la presentació de RAC1 de la nova temporada. Anem a Vic aquest divendres.
Fantàstic.
Quina excursió més bonica, eh? Pujarem a l'autocar amb el Basté, el Clapés, els Òscars, i vinga, vinga, la Navallonesta i tots amunt. I el
vinga, la Pregonera.
I endavant. Sí, 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 ho va fer-ho molt bé, a Vilafranca.
Molt, 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 molt.
Sí, 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 sí. Doncs això, us esperem aquest divendres al Teatre L'Atlàntida de Vic. A partir de les 9 del matí divendres obrirem portes. El primer que arriba, el primer que seu. Quan s'ompli el teatre, les tancarem i no podrà entrar ningú més. Allà hi serem tots per presentar totes les novetats de la temporada de RAC1 amb les actuacions musicals d'Obeses, de Paula Valls i d'aquests Pelat i Pelut. Divendres, especial al món a RAC1 amb Sergi Ambudio, des de 11:15 del matí obrim portes a les 9 al Teatre L'Atlàntida de Vic, amb el suport de l'Ajuntament de Vic i també amb la col·laboració de Benito Il·luminació Immobiliari Urbà. Sigueu pendents, que allà explicarem totes les novetats del Tu Diràs. Fitxatges, noves seccions i moltes coses explicarem. Ja ho veureu, ja. Hola, Damià López.
Bona nit. Mira, m'agradaria ser a Vic divendres, sí, acompanyant-te, acompanyant vosaltres, però no podré ser-hi perquè estarem Luis de la Fuente.
Home.
Vaya.
Home.
Que també és...
Doncs, bueno, és un espectacle, també, el que t'espera.
És Pelat, no va dir, no Pelut.
Sí, Pelat. Més enllà de...
Se li van preguntar a Xavi Puig, a Televisió de Catalunya, com definiria...
No, va dir Calvo.
Sí.
Va dir Calp, no? Sí, va dir, sí, sí. Com definiria Rubiales? I va dir
Calp.
No?
Calp. Sí. Com de la Fuente.
No, anava a dir que, més enllà de que expliqui per què va aplaudir i què en pensa de Luis Rubiales i de tot plegat, home, la Minya Mal, sí, en aquella llista és un de les qüestions d'aquest divendres, eh?
Sí, sí, sempre hi ha girs, sempre hi ha sorpreses, però més enllà de la qüestió esportiva, que si no estigués Marroc pel mig, aquí la pregunta és, hauries portat a la Minya Mal si no hi hagués hagut el perill, doncs, de que Marroc us hagués pres la possibilitat, doncs, de que en el futur hagués estat internacional espanyol, però en aquest cas és un nom propi que té molt pes i que és molt potent i que, a banda de tot el cas Rubiales i de la seva situació, doncs haurà de tenir cabuda en la roda de premsa, doncs, per poder-li preguntar, perquè estem parlant de la convocatòria del futbolista i també del debut, perquè sigui a Georgia o a casa contra Xipre, a Granada, per cert, a casa de Rubiales, doncs haurà de poder debutar la Minya Mal perquè s'esvaeixin tots aquests dubtes i la possibilitat que pugui acabar jugant a Marroc. Però bé, serà un divendres mogut, bàsicament perquè te'n recordes quan en el debut de Luis de la Fuente, doncs, va haver de gestionar aquella trucada que li va fer a Sergio Ramos per dir-li que no el volia, i llavors després Ramos, doncs, va filtrar el contingut de la trucada i de la Fuente va començar aquella compareixença dient que bé, va fer un aclariment, no? Va fer una mica com Xavi l'altre dia, escolteu, jo amb Sergio Ramos no tinc res, simplement, doncs, que no tornarà a la selecció espanyola i deixem-ho aquí, sisplau. Jo entenc que divendres passarà això, però després serà molt complicat que els periodistes, home, no li repreguntin, perquè aquí hi ha moltes qüestions referents a l'afer Rubiales, no?
I Vilda ho té pelut, aquest sí que ho té pelut.
Sí.
Jorge Vilda, veurem què passa amb Luis de la Fuente. Ja et seguiré des de Vic, a veure què passa.
Sí, home.
Ens ho explicaràs divendres.
I a la nit expliquem el tancament de mercat des de la Lliga i com hagi anat el tema amb de la Fuente.
Molt bé. Tu també tens un cap de setmana mogut de viatges, com la Marta. Sí, abans de... Com que estem a dos dies al tancament de mercat de fitxatges, li hem demanat al Damià López a veure si pot resumir-nos i fer-nos una radiografia de com està la plantilla del Barça ara. Jo crec que més o menys tots la tenim al cap, però anem a posar-ho sobre la taula. Però primer, anem a tancar aquesta carpeta d'Eric García. Agut, què es diu a Girona d'Eric García, ara que ha sortit Santi Bueno? Hi ha opcions o no?
A Girona, que si no hi hagués cap entrebanc, ja se l'hauria signat, diguéssim, perquè Girona és algú que agrada tant com a central, com també puntualment com a pivot, perquè sense Oriol Romeu, tot i que avui el Girona, segons ha avançat la sèrie, ha tancat el fitxatge d'un jove colombià que es diu John Solís, de 18 anys, que ocuparia aquesta posició, però tot i això, evidentment, Eric també podria formar part d'aquesta nòmina de jugadors, així com David López, que poguessin ubicar-se puntualment en aquesta posició, però sense Santi Bueno, de qui després detallarem com estan anant les últimes hores amb el traspàs cap als Wolves de Saperes. Espero que me'ls cuideu bé.
Home, som Can Mendes allà, no pateixis.
No, perquè com que no és portuguès, dic potser, però vaja, en tot...
Fet una excepció amb ell.
Llàstima, perquè aquesta
som un equip portuguès, com dius.
Aquesta sap greu. Però bé, en tot cas, Eric com a central seria una predilecció de Mitchell per la sortida de pilota, perquè és un central ràpid, i a Mitchell això li agrada. i el Girona el vol. El que passa és que després hi ha un altre inconvenient, que és què vol fer el Barça amb Eric, i si s'obre el Barça o saber el Barça a cedir el jugador, perquè el Girona, si no canvien molt les coses...
Cedir no.
Clar,
imagina... Ara mateix la posició és cedir no, perquè no et dona res de fair play, i esportivament Xavi tampoc vol, ni per un cantó ni per l'altre guanyem res necessari.
Imaginar-te que el Girona pugui assumir un traspàs d'un jugador del Barça, per molt que no estigui en el seu millor moment, perquè no està jugant gaire i va deixar d'anar amb la selecció espanyola, per exemple, etcètera, etcètera, és, jo crec que somia despert.
I heu de fer alguna cosa més? O el Girona ha de fer alguna cosa més?
Sí, home, el Girona sense Santi Bueno necessita un central. En té uns quants, però no en té cap de ràpid. I, per tant, necessita un central ràpid. Amb la baixa de Bueno ha de buscar algú que tingui cames.
I Eric seria aquest, central
Eric,
ràpid?
Eric seria aquest, evidentment. Ah. Perquè després tens altres centrals que no són tan ràpids. Estan jugant David López i Blin. Hi ha també Juanpe i Bernardo, però no són centrals ràpids. I Michel vol un central ràpid, i per ell Santi Bueno era referencial. El que passa és que necessites, per consolidar-te i per créixer, anar venent de tant en tant algun dels teus jugadors, perquè si no és així no t'estabilitzaràs a la màxima categoria del futbol estatal. I després falta algú a davant. Falta algú que pugui ser o banda o fins i tot un nou de referència, sempre a l'espera del que passi amb Estuani, que ja veurem si acaba quedant-se o no. De moment aquelles declaracions i aquell interès d'un club saudita han quedat una mica aparcades, però jo no ho acabaria de descartar fins al final. Recordo, a més, que ja ho hem dit moltes vegades, el mercat saudita tanca el 20 de setembre. Per tant, una cosa és que se'n puguin anar jugadors, però si se'n van entre l'1 i el 20 de setembre se'n poden anar, però tu no pots substituir-los, no es pots reemplaçar per cap altre.
Ja. Bé, estarem pendents divendres, també.
Sí,
estarem aquí a l'especial que farem.
Una cadireta allà, hem muntat una cadireta amb una carpa blanca allà,
festa,
i escolta...
Festa la Carmanyola, com la Marta.
Home, i tant.
A veure, ara anem a això de la Champions, dels bombos. Primer, la plantilla del Barça 2 dies de tancar el mercat. Damià, com estem? Li posarem interrogants, a Eric García,
sí.
Li posarem alguns interrogants.
Sí, de moment amb Ansu Fati.
Clar, de moment, sí, no és oficial.
Doncs mira, comencem per lo fàcil, porters, aquí són els que són i no hi haurà moviments, Ter Stegen, Iñaki Peña, que aquest encara no s'ha inscrit.
Ja. A veure si ho aconsegueixen amb l'aval o amb els diners del Libero.
Veurem.
Defenses, laterals drets, Sergi Roberto, Koundé, Araujo, que poden jugar-hi. Sense lateral dret específic, tots són jugadors que poden jugar de lateral dret, però cap és lateral dret específic.
Aquí hauria d'arribar Cancelo, a veure si aconsegueixen tancar-ho.
Centrals, Koundé, Araujo, Christensen, Eric García, Íñigo Martínez, encara no inscrit, Marcos Alonso, ja inscrit. 6 centrals, aquí ja no hi haurà més entrades, les posicions estan cobertes. Veurem què acaba passant amb Eric García, avui s'ha produït la sortida de l'Anglet. Sobre sí. Això, clar, Eric García, la sensació que pot fer, si surt Eric García no passa res perquè les posicions estan més que cobertes, no? Però clar, en tens 6, Araujo està lesionat, són 5, la temporada és llarga, se't lesiona un altre, ara Íñigo Martínez tendeix a lesionar-se, vull dir que en veritat no són tants. Vull dir que a la llarga, durant la temporada, Eric García acaba jugant segur.
Ja,
acabes tenint minuts.
Aquí la part positiva del Barça és que Koundé i Araujo et poden jugar de lateral o de central, Marcos Alonso de central o de lateral, vull dir que tens opcions, no? És cert que no són tants, però pots anar jugant amb això. Bé, a veure què acaba passant. De moment a mi em sembla una bona defensa, si no se't lesionen. Laterals esquerres.
Laterals esquerres, Valde, Marcos Alonso, aquí sí que posició totalment doblada.
Sí. Mig del camp.
Mig del camp, mig centres. En principi, Oriol Romeu, Frenkie de Jong.
Clar, aquí no hi ha posicions doblades, ara mateix, en aquesta posició de dalt del quadrat.
Xavals del filial.
Mm-hmm. Sí. Això també és veritat.
Sí, no, clar, aquí estem fent...
Que a més són grans complements. Clar, sí. Si es lesionessin els dos, crec que el problema seria molt més greu. Però ja ven Frenkie o Romeu, que surti un xaval del filial, que a més estan en dinàmica moltes vegades, entrenen amb el primer equip, la veritat és que no ho trobo tan dramàtic.
I Gundogan puntualment sí. També et podria jugar aquí, però
exacte,
bé.
Exacte, sí.
Ell ho demana, a més, quan fa declaracions diu que és una posició que no li desagrada.
D'interiors, que té el Barça?
Interiors tenim el propi Frenkie de Jong.
També, clar.
Sí, clar. Gundogan, Pedri, que està lesionat, recordem-ho, Gavi o Fermín, també.
Aquí, en aquesta posició d'interiors o de la part alta del quadrat, és cert que potser et falta aquí Joao Félix, si arriba i podria entrar Ferran i podria entrar en algun moment, no? Però hem de considerar davanters, que el Barça sí que en té una bona nòmina, Dami.
Sí, davanters entre Lewandowski, i a partir d'aquí podem dir extrems, punta, com li vulguis dir, Ferran Torres, Ansu Fati, Rafinha, Abde, Lamine Yamal. Aquí hi haurà moviments, en principi, és la posició més calenta.
Us agrada la plantilla?
Home,
amb tots aquests interrogants que hem anat explicant, de si Cancelo arriba, Joao Félix arriba, Ansu marxa, Eric marxa, tot això...
No em desagrada tenir en compte la situació econòmica en la qual està el Barça, que no pot fer fitxatges estratosfèrics com es feien abans, de posar sobre la taula més de 100 quilos, i que es fa per necessitat, o també potser per convicció, però també per necessitat, es fa una aposta per la casa, i aquesta sí que m'agrada. És a dir, jo veure jugadors com Fermín, a mi m'entusiasma. Més enllà de Pedri i Gavi, que els tenim com a veterans, tot i que sí, Gavi tot just, vaja, té 18-19 anys, i Pedri els que té, també, no? Però vull dir, amb aquest punt de vista, sí que m'agrada, és veritat també que al mig del camp mires els noms i perquè estem jugant un partit per setmana, però que la cosa comenci a accelerar-se, no vas massa sobrat, no vas tan sobrat com les altres posicions. En defensa no has de patir, ha de venir un lateral dret, la resta està coberta, a davant també, i sí que al mig del camp és on el veig una miqueta més...
Si em fa servir 4 cada partit...
Sí, exacte, després si em fas, jugues amb 3 a davant és diferent, però amb aquests 4 no vas tan sobrat.
Que aquí li has de sumar sí, Ferran Torres,
però és diferent,
Ansu,
ja.
Joaus, que et poden jugar allà... Com,
és que, no, sí, però és diferent.
Arran del que deia el Juanlu, a mi m'agradaria recordar que si la carta als Reis de Xavi és porteu-me Cancelo, i si hi hagués calés per portar alguna cosa més, intentem un migcampista.
Ofensiu.
Sempre que sigui algú contrastat, que és la premissa de Xavi, de dir, igual que Cancelo, no, s'havia parlat d'altres opcions, Fresneda, del Valladolid... No,
Bernardo Silva era el nom, però no...
Per això, però dir que si pogués, potser no era Bernardo Silva, però un tio contrastat que fos més un migcampista que un davanter.
Pues potser s'haurà de conformar amb un Joao Félix, si li surt en suma.
Sí, un Lo Celso, no?, de la vida.
Sí, per exemple, Celso, també, no? per exemple, que és un nom que també...
A mi la plantilla, la verdad es que me gusta mucho. Me gusta mucho, sobre todo, porque estoy con Juanlo, en que la apuesta decidida por los jugadores jóvenes a mí me entusiasma. Y que se sea valiente con futbolistas como Lamine Yamal, que desde casi el primer momento pueda ser titular... y adaptarse también, o sea, yo creo que es lo que tiene que ser el Barça, mirar hacia abajo y dar cancha sobre todo a los jugadores jóvenes. La gran disfunción del Barça, todos lo sabemos, es el lateral derecho, y es donde ha tenido los principales problemas esta temporada. Si ya Cancelo, buena parte de
desde
sus problemas...
Desde 2015.
Sí, claro, Paco, 2015. Desde la primera salida de
Berlín,
Dani Alves.
Berlín.
Desde la primera salida de Dani Alves. Yo quiero entender que si ya Cancelo, buena parte de esos problemas se van a solucionar. Sí que es verdad que yo creo que en el puesto de central tengo alguna duda, sobre todo porque el Barça ha fichado un futbolista que lleva lesionado un año, ha ido trampeando Íñigo Martín la temporada pasada, pero es una lesión muy puñetera y no se acaba de recuperar. Tienes un Eric García que vas a tener que tirar mucho de él si no acaba saliendo, porque luego Araujo también es otro futbolista que tiende muchísimo a las lesiones. No hemos visto todavía una temporada que Araujo haya estado limpio de eso. En cuanto al lateral izquierdo, evidentemente lo tenemos más que solucionado con el papel de Balde. Sí que es verdad que Marcos Alonso a mí me sigue despertando muchas dudas, tanto de central como de lateral. En el centro del campo es evidente que Xavi quien quería era Bernardo Silva. Ahora nos podemos montar la película con Joao Félix, pero el futbolista que él veía como jugador de enlace del centro del campo con la delantera era Bernardo Silva.
Tu imagina't que al campió d'Europa li fots Gundogan i Bernardo Silva la temporada després de guanyar la Champions,
claro,
i sense un duro.
Claro, es muy difícil.
Hagués estat estelar.
Y Cancelo.
Y por último, y parto de la primera premisa, me encanta la plantilla, pero creo que en el puesto de delantero centro puede haber algún problema esta temporada. Porque estamos intuyendo un poco el crepúsculo de anochecer de Lewandowski.
Vito Goke.
Claro, pero no está aquí.
Pero arribará el desayuno.
Bueno, pero hasta que llegue...
A ver a com surt, ¿no? Té bona pinta.
Pero... Es un melón por abrir. Es verdad que Ferran Torres está ejerciendo muy bien la posición de cuando tiene que jugar de delantero centro, ya sea falso, ya sea nato. Pero sí que es verdad que ahora mismo con Lewandowski como titular, por mucho que meta goles, hay momentos en que chirría. Y es normal, porque al final la edad pesa para todo el mundo.
Vols dir alguna cosa ràpid, Lluís? Sí, anem a la Champions?
Venga. Molt ràpid. És el tercer mercat que estem vivint amb aquesta junta directiva. La primera amb moltes esclavituds, no la contaré. I la segona i la tercera, que són les que hem pogut veure i viure més intensament, crec que s'ha millorat i s'ha millorat molt la plantilla. I hem de celebrar això, que realment, com deia el Juanlu, sense cap mena de possibilitat financera, s'han fet miracles per deixar un equip bastant arreglaillo. En aquest sentit, el migcamp del Barça és veritat que sempre ha estat un gran generador de joc, joc, però no sempre ha sigut un gran generador de gol, i jugadors els més brillants, com per exemple Frenkie de Jong, té el seu sostre golejador a la Lliga Espanyola amb 3 gols, ha estat el màxim que ha marcat en una temporada, i amb un màxim de 4 assistències, que tampoc és una barbaritat per un jugador amb les característiques de Frenkie. Només per recordar, en l'Ajax va aconseguir el doble de gol 6 i el doble d'assistències 8 en una sola temporada. Pues bueno, millorar una miqueta els registres golejadors d'aquest migcampisme em sembla fonamental per optar a títols i a títols importants, i Joao Félix crec que ho pot aportar.
Saperes, si hi ha alguna novetat, entres.
Perfecte.
Si no, guarda les carpetes, però no massa al fons,
no,
perquè
no,
demà
no,
les tornarem a treure.
Les vaig a deixar allà al meu armariet.
Gràcies.
Vinga, bona nit.
10 i la mitjanit. Fem una última pausa, i ara sí, que vagin entrant el Joan Camí i el Miquel Agut, i jugarem el qui vols, qui no vols, demà el sorteig de la Champions. Ja tenim aquí els bombos. Ja veuràs, ja.
Tu diràs amb Aleix Pariser.
Un 13 de maig va arribar per primera vegada una dona a l'Everest. I just un 13 de maig vaig tornar a Erasmus. No ho oblidaré mai. Va ser el mateix dia en què vam guanyar aquell títol.
Hi ha molt de futbol a la teva vida. I també a la nostra. Vine a Movistar i tanca el fitxatge de l'estiu amb un Smart TV des de 0 euros al mes. Informa't en la teva botiga Movistar.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe, només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho, prova-ho! edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa.
Bona nit. En el sorteig del cupon diari celebrat avui, el número premiat ha estat
2.405. 0, 2, 4, 0, 5.
Sèrie
33, 0, 3, 3.
Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat. RAC 1.
Aquest dijous la Champions torna a RAC 1. A les 6, des de Mònaco, el sorteig de la fase de grups de la Lliga de Campions masculina. El Barça coneixerà els seus rivals a la màxima competició europea.
Benvinguts al sorteig de la fase de grups de la Champions.
Seguiu-lo en directe dins del versió estiu amb Xavi Rocamora, Jaume Molló, Marta Ramon com a enviada especial a Monte Carlo, i els equips del Barça juga a RAC1 i la Champions a RAC1.
Comença el camí dels 32 clubs participants cap a la final.
Aquest dijous a les 6, tarda de sorteig, tarda de Champions a RAC1.
Tots som 1.
Pot ser la millor sintonia del món del futbol, aquesta?
Ens vas fer creure que era la de l'Europa League i ara en dia...
És veritat.
Ai. És veritat. Quina memòria que té el punyatero, eh?
Quina memòria que té.
I ara et fan cantar l'Europa League i...
Jo no me'n recordo, ja.
No me'n recordo.
No, aquesta és preciosa.
La Nations League té himne. Sí, sí, la van posar allà en xede.
És la sintonia del mòbil, de la meva.
Ai, amics, amics. Bé, la cadena SER acaba de dir acuerdo cerrado entre Joao Félix y Barça. Falta que el Barça le haga hueco en el fair play. El Barça tiene que cerrar algunas salidas y solucionar el tema económico, pero Joao Félix, si tot això se soluciona, podria arribar a Can Barça. Ja hem explicat amb la Marta Ramon que Ansu Fati marxarà, s'ha dit, al Brighton & Hove Albion, si no hi ha un gir radical. Està fet aquesta sessió pura i dura d'Ansu Fati al Brighton & Hove Albion, i això podria obrir les portes a Joao Félix. Bé, s'està començant a desencallar tot, però és el que toca, perquè divendres es tanca el Mercato. Abans de repassar els bombos, Joan, de l'Espanyol vols afegir alguna cosa de l'última hora de Mercato,
sí,
d'aquest estarem pendents?
Sí, estem pendents de possibles sortides i entrades. Òbviament, com és habitual en aquestes alçades de mercat, César Montes ha rebut una oferta de l'Almeria, l'Espanyol l'ha refusat, demanen 14 milions pel central mexicà, l'Almeria n'ha ofert 10. De moment, doncs, no hi ha acord, tot i que el jugador, recordem, s'ha negat a jugar, a entrenar, encara no ha signat la fitxa federativa i, per tant, per això no està inscrit. En qualsevol cas, d'aquí dos dies, si es queda l'Espanyol, doncs acabarà jugant. Braithwaite el mateix segueix pressionant per sortir de l'Espanyol, i l'Espanyol li demana el valor de la clàusula, que són 7 milions d'euros i mig. Ara mateix no hi ha cap club que els ofereixi. L'última oferta ha sigut del València, que era una cessió. L'Espanyol evidentment ha dit que no, per tant fa tota la pinta, a l'espera del que pugui passar, que sempre sabem que aquestes darreres hores poden passar moltes coses, que aquests dos jugadors importantíssims, el central i el davanter, es quedaran a l'Espanyol, que ara mateix busca un mig centre
i un davanter centre en cas que marxi Di Matà, que està negociant amb l'Utrecht, equip neerlandès de l'Eredivisie. Si marxa Di Matà, firmarien un davanter.
Per tant, dues operacions, eh? Pendents també divendres, que estaràs tu a les oficines de l'Espanyol, a veure què passa aquesta última hora. Anem a la Champions? Va, a veure, el Bombo, qui el repassa? Miquel, sí?
Som-hi, vinga, el Bombo, el campió d'Europa, el Manchester City, el campió de l'Europa League, el Sevilla, a banda del Bayern de Munic, el PSG, el Barça, el Benfica, el Nàpols i el Feyenoord.
Evidentment, aquests equips no li poden tocar al Barça, és una magnífica notícia que tu no puguis jugar ni contra City, Bayern, PSGs, Nàpols, per exemple, no? Ara bé, li pot començar a tocar al Barça equips del Bombo 2.
Madrid, aquest no pot perquè és de la Lliga Espanyola, però en tot cas Madrid, Manchester United, Inter de Milà, el vigent finalista i subcampió, Borussia Dortmund, Atlètic de Madrid, Leipzig, Porto i Arsenal.
Aquí el Barça, sis possibles rivals, els espanyols no li poden tocar, però United, Inter, Dortmund, Leipzig, Porto i Arsenal li podrien tocar. Aquí, Joan, per analitzar-los, és que poca cosa a dir, perquè hi ha molta qualitat, no, en aquests equips. Sí. Serà el coco del grup, el Barça, sense
dubte. Jo m'he imaginat el grup més difícil que li podria tocar al Barça. D'aquest grup, jo diria l'Inter.
Sí?
Sí, perquè tinc la sensació, ja ho va demostrar la temporada passada...
Perdona, més que l'Arsenal? Que és que l'Arsenal està en aquest bon
lloc. Però és que l'Arsenal també et deixa jugar una mica més, potser, no, Joan?
No, però és que l'Inter no olvidemos que està a punt de ganar la Champions.
I ja, tinc la sensació que és un equip...
Fue de churro,
a la final, no, no. Incluso m'atreveria a dir que por
va
momentos...
tenir sort en el
Per mi els equips,
el
italians, bueno. Els equips italians són molt competitius, molt més en eliminatòries, i crec que és un equip que està més preparat a dia d'avui per jugar aquest tipus de competició.
Hace un año minusvaloramos muchísimo al Inter. Muchísimo.
Bueno, perdona,
muchísimo,
el Barça
muchísimo.
Va merèixer eliminar l'Inter si no té les lesions en defensa.
Bueno,
a la fase
bueno.
De grups.
Bueno, si no juguem amb la defensa...
Si Piqué no fa la cagada aquella al Camp Nou...
No, Piqué, en general, tota la defensa...
Si l'àrbitre no s'equivoca...
Són els poc rodades jugadors que pràcticament no havien tingut minuts...
Però vaja, però és l'equip que va arribar a la final de la Champions... I no va patir, precisament...
Que està més preparat i és més competitiu...
Amb uns sortejos increïbles, per arribar a la final, diguem-ho tot...
I l'Arsenal crec que és un equip que encara està en construcció, que és un molt bon equip, que l'any passat va lluitar amb el Manchester City per guanyar la Premier, però tinc la sensació que és un projecte que encara s'ha d'anar consolidant.
Va fotre 5 a la pretemporada del Barça.
Però jo tinc
Us en recordeu? I
un gran equip, i evidentment crec que pot arribar lluny, però tinc la sensació que l'Inter a dia d'avui...
Però no sé si en Mayweather estarà d'acord amb mi, però que potser l'Arsenal és un equip que et pot deixar fer alguna... Et pot collar molt, però et pot deixar una mica més de marge perquè tu explotis el teu talent, i que l'Inter és un equip que t'espera al darrere, que després et pot fer molt mal, i que per jugar com vol jugar el Barça potser és el pitjor tipus de rival que pots tenir. Yeah.
I el pitjor d'aquest Bombo 2 pel Barça? O sigui, el millor pel Barça, el que considereu pitjor equip d'aquest Bombo 2?
Sí, el pitjor és l'Inter.
No, el pitjor vull dir el que juga més malament o que li pot...
El
Porto, eh?
Sí, que ha perdut jugadors importants. De fet, està a punt de perdre el seu davanter titular, Mehdi Taremi, que se'n va al Milan. I és un equip que no s'ha reforçat pràcticament res. Nico Estellà, Nico González, l'ex del Barça, de fet, està cedit, no?
Sí.
Però és un equip que vaja, jo crec que ha perdut molta línia, molta qualitat els darrers anys.
Venut per 8 milions.
Venut. Pas, no? Sí.
Doncs crec que és el rival més assequible. No és el Porto dels últims anys, ni molt menys, i crec que és un rival que patirà molt a la Champions.
A mi no m'importaria que toqués el Manchester United.
Jo tampoc.
És l'equip que ens va eliminar, seria una bona forma.
És bona.
Seria una bona forma de veure l'evolució de l'equip respecte al mateix equip que ens va eliminar, el Manchester United, i que crec que no està en el millor moment de la seva història, porta de fet uns quants anys vacilant bastant, i crec que seria una bona oportunitat.
El Madrid està al Bombo 2, del Bombo 1 què? Una mica de PSG, no? Que Mbappé vagi al Bernabéu, una mica de, no? Una mica de
un poquito de salsa,
de samba, no?
Al Madrid li toca el Rosenborg.
O una mica de City.
És que em fa l'efecte que Mbappé no anirà al Bernabéu, Mbappé anirà al Parc dels Prínceps.
No, però ja t'entenc, però que jugués allà...
No, que Mbappé no vingui al Madrid.
No.
Per això t'he dit, faltan
dos dies, Florentino està molt callat.
No, home, no.
Ostres.
No, home, no.
Hosti, Carrascola, que acabes de
deixar aquí. T'has ennuagat, eh?
Ja veig que em convidareu a l'especial de divendres, jo veig.
Val. No, jo deia al Madrid, o que li toqui el City, no? Que tingui una coseta xula a la primera fase, o que li toqui el PSG, que seria...
Xula, no, difícil, que se'n posa amb les complicacions que ha tenit el Barça.
No, però el City no li pot tocar perquè ja m'avanço els esdeveniments, hi ha un equip del quart bombo que li hauria de tocar, llavors no podria ser, és de la mateixa nacionalitat que el City.
Val.
El nou Castell, no?
El nou Castell.
El Castell nou.
En anglès. Bé, bombo 2 complicat, excepte el Porto, pel que ens diu el Joan Camí, la resta de rivals pel Barça poden ser complicats. Anem al bombo 3?
Mira, el bombo 3 hi ha el Shakhtar, l'ucraïnès, que a les últimes temporades juga sempre contra el Madrid, és un partit clàssic ja, el Salzburg, el Milan, la Lazio, l'Estrella Roja, el PSV Eindhoven, que aquesta nit s'ha desfet per 5-1 al final del Glasgow Rangers, l'Sporting de Braga i el Copenhagen.
Què destacaries d'aquest grup, Joan?
M'agrada molt el PSV, més enllà del resultat d'avui, té un equip molt divertit, a més amb Luc de Jong, que és un jugador que cerca potser l'experiència al Barça, tot i que alguns partits va respondre en un context complicat, però és un jugador, un dels grans rematadors de cap a nivell europeu. Després tens el Milan, que s'ha reforçat molt bé, amb Chukwueze, per exemple, jugador del Villarreal, Pulisic, que estava al Chelsea, han fet inversions molt interessants, i jo crec que fan un salt més per poder competir també a la Champions i a la Serie A, i després de la resta diria poca cosa. Hi ha el Salzburg, que és un projecte cada any que és molt interessant, però el fet de competir a Àustria, que no és una lliga gens competitiva, jo crec que els hi resta possibilitats a la Champions, tot i que han arribat a vuitens de final, diria que en les últimes dues
però edicions. Però no és el Milan de les semis de l'any passat de la Champions, o que no té tant potencial?
Jo crec que és un equip que ha millorat,
respecte
a nivell de plantilla.
En aquelles semis l'Inter va ser molt superior, molt, i estava lesionat Leao, que no va jugar el primer partit i va entrar el segon, però que estava al 50%. O sigui, aquell Milan era justet. Hi havia Tonali, que ha fitxat pel Newcastle, però no era el millor Milan de la temporada passada, aquell, segurament.
El pitjor rival pel Barça, quin seria per tu? El Milan, doncs, d'aquest grup?
Tenint en compte que jo he posat Barça-Inter, jo posaria el PSV, perquè ja estaria l'Inter i no el Milan, però vaja, de tota la llista, el Milan seria el més complicat.
Per tant, perdó, si toca una combinació, per bé que entén l'argument del Miquel, però toca una combinació Arsenal-Milan, també seria absolutament devastador.
Sí, sí, Barça-Arsenal-Milan, no? Seria un grup de la mort.
Seria brutal.
Si et toca Arsenal del bombo 2 i Milan del bombo 3...
I els que menys, et diria l'Estrella Roja i el Copenhague. Shakhtar Braga crec que estan en un grup d'equips que...
Mitjos, no? De mig potencial.
Que,
sí. Doncs, a veure, però compte, si és veritat, et pot tocar un Arsenal-Milan, ja comences la Champions ben fotut. És cert que després aquí hi ha condicionants de televisió, d'equips del mateix país que no et poden tocar, vull dir que durant el sorteig ja anirem veient quines opcions té el Barça, però bé, ara mateix li podia tocar Arsenal i després el Milan. Anem a l'últim bombo.
Mira, l'últim bombo hi ha un equip que no li pot tocar al Barça, que és la Reial Societat, i a banda hi ha el Lens de la Lliga Francesa, l'Anvers de Van Bommel, que s'ha classificat aquesta nit, el Celtic de Glasgow, el Galatasaray, els nois joves, el Young Boys de Suïssa, l'Unió en Berlín, i aquest és, per mi, un equip que pot dictaminar el to del grup, la duresa del grup, que és el Newcastle.
El pitjor rival... Evidentment, a més un
que té Isaac, recordo, de la Reial Societat, no?
Isaac, té Anthony Gordon, que el van fitxar l'any passat del 45 milions es van gastar del Leicester, tenen a Tonali, que ho dèiem abans, un dels millors jugadors italians del moment, que han pagat 60, diria, el Milan, Bruno Guimaraes, no, Miquel?
Sí, senyor, Guimaraes, molt ben dit, perfecte, my way, bé.
I juguen bé, a més, no? Vull dir que ja van per mèrits propis, van acabar quarts i ara estan lluitant també a dalt, no? La zona alta de la Premier.
Sí, van fer una gran temporada l'any passat, es van classificar com a quarts i per això estan en l'últim bombo del sorteig. Jo crec que l'objectiu clar del Newcastle és passar a la fase de grups i pot ser un equip que pot complicar molt les coses.
Perquè tu, el teu bombo més dur pel Barça que havies fet era Barça-Inter,
PSV, Newcastle.
Això seria un grup complicat?
Sí, Jo crec que sí. Després ja, podem canviar Inter per Milan, ja. Inter per Arsenal i Newcastle. Clar, és que a l'últim bombo no t'afegiria. Hi ha el Galatasaray, que és un equip que ha fitxat molt bons jugadors, però és el típic equip turc que fitxa només noms i després a l'hora de competir li pot costar una mica més. Em recordo una mica el Paris Saint-Germain salvant les distàncies, no? Que ha tingut grans noms, però després a la Champions, si no tens un bloc consolidat, un bloc que treballi especialment en defensa, doncs pot patir.
I el Lens, que va fer una molt bona Ligue 1?
Sí, però ha perdut els dos millors jugadors, Fofana, que ha anat a Aràbia Saudita, i Luis Openda, que ha marxat al Leipzig. Aleshores han perdut bastant potencial a les àrees.
És a dir, excepte el Newcastle, qualsevol dels altres estan bé pel Barça. A priori assequibles.
Sí, el Young Boys, que seria el més assequible, el campió suís, i la resta crec que són equips bastant sòlids, que poden complicar una mica, però no al nivell de Newcastle, i potser Galatasaray pels noms, perquè ha fitxat realment grans futbolistes.
Arsenal, Milan i Galatasaray. O sigui, per noms, hòstia, és un grup de la mort, del Barça. Però és que
el Newcastle podria ser, per nivell futbolístic, grup 2. Podria pertany al Bombo 2. O sigui, si tu al Bombo 2 ja et surt un equip complicat, perquè n'hi ha, i el Bombo 4...
Que no sigui anglès.
Exacte. I el Bombo 4 resulta que, en comptes de sortir-te l'anvers, amb tot el respecte del món...
Marc Van Bommel, l'entrenador.
Exacte. Et surt el Newcastle, doncs aquí la dificultat del grup es multiplica exponencialment.
Hòstia, ja hem passat dos anys de moltes dificultats de grups, Bayerns, Inters, no? Vull dir, el Barça ja ha patit. Jo m'espero un sorteig una mica més tranquil·lent.
Bueno,
no,
estaria bien, o desitjo. Estaria bien un poco de tranquilidad, bueno, que mira, alguien estabais diciendo el United, pero yo preferiría equipos un poquito Barça, más sencillos por una vez, ¿eh?
Barça, Porto, Estrella Roja, Young Boys.
Hòstia, jo te'l signo, te'l signo, hombre. Home, sí. Festes grosses a Montjuïc, vinga, que bé.
És que tots els que durant tots aquests anys estan demanant sempre els millors equips, els rivals més forts, perquè al Camp Nou passin els millors equips d'Europa, jo crec que ja han après una mica, no? Que és millor que et vingui l'Esparta de Praga, no? Tranquil·litat i arribar a la final, sempre el més fàcil, perquè tu el que vols és veure el teu equip guanyar, no? Veure el teu equip guanyar i això de que vingui el Manchester City.
Què em signes abans? Aquest grup, quin grup has dit? Que era aquest grup fàcil?
Estrella Roja,
Porto,
Barça,
Estrella Porto, Roja,
Estrella Lluís, Roja. Aquest o... O PSG, Newcastle, Milan i Real Madrid.
Home,
aquest seria bo.
El futur de Sant Marit li tocarà Feyenoord, Penafe i el Barça.
També serà un grup així.
Jo, sincerament, crec que per la salut, per la higiene mental de tots, seria bo un grup molt fàcil pel Barça. Sí, sí, per accedir a vuitens de final i a partir construir i fer la Champions a RAC1 amb el Barça a vuitens de final. Que si no...
És un equip per omplir una miqueta amb un Juic.
No, passem a vuitens.
Entre setmana al mes de novembre.
Jo m'he fet un Barça Young Boys 6 de desembre allà. Bueno, puja amb un Juic allà.
I amb la lligueta ja resolta.
Monta una festa, monta alguna cosa.
Dami, te lo pongo peor, un Europa League en Montjuïc.
Clar,
un jueves. 11 de la noche.
Això ha passat amb l'Espanyol.
A la UEFA.
Contra el RAC1, si Estojova està eliminat.
Quina pena. No, perquè toqui un Celtic. Saps que ja saps compres tot Montjuïc amb escocesos. Ja està, tot ple.
És veritat.
I a més ni noten els efectes de la cervesa. Allà amb el fred, allà al mes de desembre, no s'enteren, eh?
No, però això que deies, que evidentment hi havia un punt d'ironia, va haver-hi un moment que el Barça era tan bo
que
jo crec que volies veure bons partits. No era un punt de pedanteria, sinó que deies, hòstia, que vingui i veiem un partidàs amb el City competint de tu a tu.
I el Bayern sortia amb 3 gols a 0.
Ara, jo estic amb tu. Ara mateix el Barça necessita treure's l'espina i els fantasmes a dir, hem de passar la fase de grups. Sembla una xorrada, això que dic.
Saps per què? Perquè complementant això que estàs dient, vam tenir durant 5, 6, 7 anys la sensació que quan es feia el sorteig de la Champions, el Barça era l'equip que ningú volia allà on s'estigués fent el sorteig.
Sí, senyor.
A Londres, l'Arsenal i el Chelsea, el Tottenham, no volien el Barça. Manchester tampoc volien el Barça. El Barça era l'equip temut. La tragèdia, és a dir, quan a un equip, a qualsevol equip d'Europa li tocava el Barça i enfocaven la cara del director general d'aquell equip en qüestió, era un poema. Era un poema, però clar, això evidentment ha canviat i ara el Barça està on està.
A veure què passa demà, a les 6 de la tarda, que el farem a RAC1. Res més? Voleu afegir alguna cosa més d'algun equip o alguna cosa? Que...
No, jo l'únic que... Clar, això de la Champions és una competició perquè si superes la fase de grups, després, des del desembre fins que torna, hi ha un altre mercat obert, hi ha equips que canvien d'estat d'ànim, de nivell de joc. L'Inter de la temporada passada, quan el veus contra el Barça a la fase de grups, no et sembla l'equip que veus a la final i a les semifinals contra el Milan. Vull dir que és una competició molt llarga, com es diu sempre, un mal dia et pot engegar a casa per molt bona temporada que estiguis fent, perquè té poc recorregut, però vaja, que aviam si el Barça aconsegueix d'una vegada per totes superar la fase de grups.
Ara que dius això, deixa'm recordar que des de fa uns anys la UEFA permet inscriure 3 jugadors al mercat d'hivern, si tu fitxes. Vull dir que si els equips es reforcen, abans no es podia dir, ai, no pots jugar a la Champions perquè no estava inscrit des del setembre. No, ara al gener tu tens 3 opcions de fitxar jugadors.
Jo tinc moltes ganes de veure el Paris Saint-Germain de Lucho. Crec que per fi han entès el que s'ha de fer.
T'agrada, sí?
Sí, primer perquè és un gran entrenador i després perquè crec que ja es van allunyar una mica de fitxar noms i si fitxa noms abans que perfils, i òbviament han invertit molts diners, però han fitxat jugadors joves, jugadors que crec que poden créixer amb Luis Enrique, i evidentment amb el factor Mbappé, només cal veure aquests primers partits de Lliga, cada cop que ha sortit doncs ha revolucionat el partit. Dembélé ho intenta a la seva manera, perquè quan arriba a l'àrea allà se li apaguen els ploms, però...
L'altre dia vaig veure que es xuta la pilota ella a l'altra cama, vull dir...
No me digues!
Sí, sí,
no,
va intentar xutar i es va xutar ell la pilota a la cama, una cosa...
Però si aconsegueix construir un equip que sigui un bloc més compacte, més sòlid, que tothom defensi, que és el que no li passava abans al Paris Saint-Germain, perquè quedava Messi, Neymar, Mbappé allà despenjats, i després aprofitar la qualitat i el talent que té a dalt, crec que pot ser un equip que potser aquest any no va amb l'etiqueta de gran favorit com altres temporades, però que pot fer mal.
Demà ens escoltem a partir de les 6 de la tarda aquí amb el Jaume Molló i companyia. Gràcies, Miquel, Joan.
Bona nit.
Good night.
Vinga, una abraçada. Demà la Marta és a Mònaco, que és on es fa el sorteig d'aquesta fase de grups a la tarda. Damià, Jorge Vilda no anirà a Mònaco, demà es donen uns premis, i Jorge Vilda no anirà a Mònaco.
Sí, podem explicar que Jorge Vilda demà no serà a Mònaco. Vilda està nominat pel premi de millor entrenador de la temporada per la UEFA, però no vol ser el centre d'atenció, i com que ja sap que no guanyarà, no viatjarà. Ara, doncs, només hi ha dos candidats pel premi, Jonathan Giraldez, l'entrenador del Barça, i Sabrina Wiegman, seleccionadora d'Anglaterra. Vilda té les hores comptades com a seleccionador espanyol femení. Li queda un any de contracte. Ell no dimiteix, no vol renunciar a aquest any de contracte. Per tant, la Federació Espanyola haurà de destituir-lo i està previst que ho faci les properes hores.
Sí, sí, està sentenciadíssim.
Sí, està sentenciadíssim. Sí, sí, sí. Un cas diferent al de Luis de la Fuente, però entenen que és una figura absolutament lligada a la de Rubiales. L'altre dia en la Junta de Presidents, la nova junta gestora que presideix Pedro Rocha, ja ho vas veure tu,
sí, sí,
doncs s'ha desmarcat de la línia Luis Rubiales, i per bé que Vilda va fer un comunicat que no era creïble, i ara doncs estan ja treballant aquesta destitució, que arribarà en algun moment. És un cas que és diferent al de Luis de la Fuente, que bé, doncs ell va aplaudir de manera contundent també doncs les paraules de Luis Rubiales, però s'entén que és un cas diferent, com a mínim de moment, perquè de la Fuente ve treballant en una època anterior amb Villar, perquè no té problemes amb el seu staff, perquè no té problemes amb els seus futbolistes. És un cas que s'entén que no és el mateix, però també és veritat que recordem que La Fuente, abans de guanyar la Nations League, venia qüestionat perquè havia perdut el segon partit a Escòcia. Vull dir que es pot dir que, en certa manera, està en la corda fluixa, però no tant com Vilda, que està fora.
Molt bé, Dami. Gràcies, molt bé.
Vinga.
Adéu, una abraçada. Adéu, abans de deixar-vos marxar, Lluís Carrasco, Paco Cabezas i Joan Lluís García, una mica d'actualització del cas Rubiales. Perquè, mentre seguim esperant la resolució del TAT, avui el protagonisme és pel tiet de Rubiales. Ha aparegut, o sigui, la mare ha estat traslladada a l'Hospital d'Urgències per la vaga de fam. Ara ho explicarem amb calma. Dani Aguilar.
Hola.
Hola, bona nit.
Bona nit, Aleix.
Però avui el protagonisme és pel tiet del president suspès de la Federació Espanyola, Luis Rubiales. Compta amb les declaracions que ha fet el tiet, que es diu Juan Rubiales. A més, és excap de gabinet, no? I què ha dit descrivint la figura del fins ara president de l'Espanyol de futbol?
I també denunciant pràctiques delictives mentre ell era al càrrec per part de Luis Rubiales, que descriu com un home amb clares connotacions masclistes, arrogant i amb actituds pròpies de Torrente.
Ha dit?
Res que no sapiguéssim. En declaracions al Mundo, de fet, assegura que els Rubiales, la família Rubiales, donen suport a Jenny Hermoso. Rubiales tiet, que va denunciar voluntàriament, recordem, davant Fiscalia Anticorrupció, irregularitats del llavors president, detalla aquestes pràctiques en entrevistes al diari El Mundo i també al Confidencial. I, per exemple, en el seu dia, Rubiales va denunciar que el seu nebot havia organitzat festes amb fons de la federació on hi havia també la presència de noies joves.
Y cuando llega la chica, yo me encierro en la habitación. Él entra y me dice, ¿qué pasa, tío? Y digo, que no quiero participar de esto. Siempre estás igual, eres un pesado. Digo, no, yo no quiero participar de esto. Esto es una locura. Y yo no participé en la fiesta. Me daba vergüenza aquello. Me parece, yo le llegué a decir al presidente, Luis, tienen 18, 19 años. Es que podrían ser tus hijos.
O sigui, el senyor Juan Rubiales, que és el tiet, explica que hi havia noies de 18 i 19 anys en una festa, entenc que amb alcohol...
Això ja va ser, sí, en el seu dia ja va ser denunciat pel mateix Juan Rubiales, va anar a Fiscalia Anticorrupció, se li va fer... denuncia Juan Rubiales que se'l va arraconar absolutament, que se li va intentar requisar tot el material del qual disposava, i ell, en comptes de retornar-ho a la federació, ho va presentar a Fiscalia denunciant totes aquestes pràctiques, entre les quals una festa amagada sota el pretext d'una reunió de treball de la federació, que segons Juan Rubiales va ser evidentment de tot menys una reunió de treball, entre d'altres també les presumptes comissions pagades a Gerard Piqué per fer de mitjancer per dur la Supercopa a Aràbia, i també revela el motiu pel qual hi ha el trencament definitiu entre el cap de gabinet i tiet també de Rubiales i el mateix president de la Federació Espanyola, segons explica Juan, quan Luis Rubiales vol desviar diners de la federació perquè vagi directament al seu pare. I el tiet, Juan Rubiales, diu que això evidentment no es pot fer.
Això és el que diu el tiet de Rubiales, que va intentar desviar diners de la federació cap al pare. Mentrestant, la seva mare, com dèiem, va per un altre camí.
Sí, Ángeles Béjar ha estat ingressada avui a l'Hospital Santa Ana de Motril, després del seu tercer dia de vaga de fam. Recordem, a la capella divina pastora de Motril, el capellà, el religiós de la capella, l'ha convençut de sortir perquè es trobava ja en un estat físic complicat després d'aquests tres dies sense menjar.
I a tot això, l'AFE, l'Associació de Futbolistes Espanyols, ha demanat que un dels 7 membres del TAT sigui apartat d'aquest cas per ser... Puf, és que clar, aquí la història de... O sigui, un dels membres del TAT que ha de decidir si inhabilita o no a Rubiales és nebot d'un advocat de Rubiales. Per tant, com que hi ha connexions, no, amb el president de la Federació Espanyola, demanen que s'aparti i que no formi part d'aquest cas. Un fet que també demana que s'investigui per part de l'Associació Transparència i Democràcia en el Deport.
Sí, de Miguel Ángel Galán, amb qui vas parlar, tu diràs.
El qui va posar la primera denúncia.
Exacte, i no només això, sinó que també, amb l'únic que fa fort, és difícil, això sí que es fa passat, però intentem fer un repàs de tot el que passa moltes coses. L'exàrbitre regidor de l'Ajuntament de Lleida, també va ser aquell, tu diràs, Xavi Estrada Fernández, ha denunciat Rubiales per desviar 1,2 milions d'euros que havien d'anar a sous d'àrbitres. També assenyala que altres dirigents de la Federació Espanyola i, a banda, ha demanat la suspensió immediata dels càrrecs i funcions de Rubiales. I també ha parlat avui el president de la UEFA, Chefferin, en aquest cas, condemna els fets, evidentment, però diu que la UEFA descarta actuar perquè ja ho està fent la FIFA.
Molt bé. I l'última cosa sobre això, ja que hi en vam parlar, perquè va passar aquí el Tu diràs, les declaracions inicials de Joan Soteras, sortint de l'Assemblea de Madrid... criticant la Generalitat, ahir li respon Plaja, Soteras respon un altre cop Plaja, bé, es va embolicar molt també aquest cas entre govern de la Generalitat i Federació Catalana de Futbol en la figura del seu president Joan Soteras. Sembla que això s'està suavitzant una mica, com a mínim, del que ha dit Soteras en les últimes hores al diari Ara.
En una entrevista al diari Ara, que diu que hi ha hagut una passada de volta generalitzada, una escalfada generalitzada, que tothom es va passar de frenada, i ha dit Soteras, anunciat en aquesta entrevista al diari Ara, que enviarà una carta al president de la Generalitat, a Pere Aragonès, perquè, diu, conegui a fons el treball de la Federació Catalana de Futbol amb el futbol femení, i que ell no té cap mena de problema amb el govern. Per tant, rebaixa revolucions, Soteras.
Ja tocava que entre tots rebaixéssim una mica revolucions. Bé, crec que no falta comentar res més, no? Ara, escoltarem Pol Espargaró, que és un tio que ens cau molt bé. No sé si voleu afegir alguna cosa molt ràpid, però és que la història és tan rocambolesca al final. És molt senzill. Senyor, s'ha equivocat, plegui, marxi, ja està. Ja està, demani disculpes i plegui i marxi.
No, i que tot això que està sortint...
Ja era el tiet, la mare...
Bueno, tot això que està sortint ara i aquestes denúncies també, si ell no se li hagués anat la pinça amb tot el tema del petó, si no se li hagués anat al cap en aquell moment, Rubiales continuaria tan tranquil·lament i tan panxo al capdavant de la federació.
El problema es el circo que se está montando ahora con todas las televisiones, el carroñerismo, las suicidas de la madre, de la tía, de la hermana, de la prima...
Sálvame, es un Sálvame.
No, es incluso mucho peor que el Sálvame, porque tiene que ver con unos hechos gravísimos. Y aquí, realmente, yo lo que veo preocupante es que el gobierno no tenga capacidad para expulsar del cargo a Rubiales. Solo tiene capacidad para suspenderlo temporalmente. Es decir, no se le echa del cargo, no. Todavía no puede, o sea, y tampoco...
La ley del deporte, no permite.
Sí, claro, pero al final estás dependiendo de una sanción de la FIFA, o sea, es un poco rocambolesco que desde tu propio país...
O del TAT, te permita inhabilitarle...
Evidentemente, pero si el TAT no lo hace, al final vas a depender de la FIFA y vas a depender de la sanción de un organismo que no tiene absolutamente nada que ver con tu país. Es rocambolesco y es duro.
La veritat és que tot això per mi ha estat una lliçó de vida, de la importància que té la humilitat que no ha tingut en aquest cas Luis Rubiales. Si Luis Rubiales, que es va equivocar, que va cometre un acte indigne, que va estar indecent a la llotja, que va fer aquells tocaments totalment fora de lloc al costat de qui sigui, si aquella mateixa tarda hagués sortit dient que estava profundament arrepentit, de que l'eufòria l'havia pertorbat, de que es reuniria personalment amb la Jennifer Hermoso per demanar-li les disculpes més sinceres i que posava el càrrec a disposició elecció de qui sigui, estic segur que aquella mateixa tarda s'hauria passat el tema, s'haurien acceptat segurament les disculpes, hi haurien hagut les crítiques pertinents i ja està. Però és que surt en el programa Juan Macastaño, comença a dir barbaritats i s'ha complicat i més i més i més i més. I al final tampoc vull contribuir a que es compliqui més, no vull contribuir a un llinxament que ja s'ha produït, que ja està, que hi ha mares que a mi no em fan riure, que em fan patir moltíssim, perquè quan una mare pateix, pateix moltíssim, tant si té raó com si no té raó, com si el fill és un cafre, és que m'és igual, és una mare patint, i de tot això no faré sorna.
Doncs res, ho deixem aquí. Escolta, un plaer. Gràcies. Igualment. Joan Lluís, una abraçada. Demà ens veiem, que tenim,
demà, tenim feina demà.
Una feina de por demà. Bona tarda. Els Champions, ja veuràs com sí. Gràcies.
I el tancament de mercat.
I tant, i tant. Queden dos dies molt xulos. I la presentació de Vic, divendres al matí. Lluís Carrasco, Paco Cabezas, una abraçada.
Sí. Bona nit.
Sigueu feliços.
Descanseu. Vinga, 30 segons i escoltarem Pol Espargaró parlant d'una de les grans cites d'aquest cap de setmana, el Gran Premi de Catalunya de motociclisme aquí al circuit de Barcelona-Catalunya.
Torna a la rutina. Un altre dia que surts tard de casa. Arribes corrent a l'andana 9:15 i perds l'express a Howards. Si ja ho saps, que això dels 5 minutets més no funciona. Fes que sigui menys rutina la tornada a la rutina amb l'FNAC i amb fins a un 30% de descompte en ordinadors, smartphones, tablets i accessoris. Et falta FNAC i FNAC.es.
RAC 1. Tots som 1. GP RAC 1.
Com dèiem, tancarem el Tuires d'avui parlant d'aquest Gran Premi de Catalunya que es fa a casa nostra des de divendres, dia 1, i fins diumenge, dia 3. Quim Salvador, ja en fèiem un tastet de la presentació d'aquest vespre, i ara escoltarem l'entrevista amb Pol Espargaró. Demà comença tot, ja.
Sí, demà tenim rodes de premsa prèvies al circuit, divendres arrenquen els entrenaments. Aquest any també amb moto, les motos elèctriques, amb Jordi Torres a les portes del seu tercer títol. Dissabte, el Platform és l'esprint de MotoGP, novetat d'enguanyar el Mundial, primer esprint al circuit de Barcelona-Catalunya, un esprint que explicarem en directe a RAC1 dissabte a partir de les 3 de la tarda. Les curses diumenge, horaris habituals, 11 del matí Moto3, un quart d'una Moto2 i a les dues MotoGP, també en directe a RAC1, compaginant la narració de les motos amb el Girona a Les Palmes.
Home, serà una bona combinació, Girona a Les Palmes a Montilivi i la transmissió del Quim Salvador des del circuit de Barcelona-Catalunya d'aquesta cursa de MotoGP, a veure si els catalans tenen sort. Un d'ells serà en Pol Espargaró, que s'ha perdut gairebé mitja temporada per un accident molt greu que va tenir a Portugal, el primer Gran Premi de l'any. Amb el pilot granollerí de GasGas hem parlat aquest vespre després de la presentació que s'ha fet al Centre Cultural del Born aquí a Barcelona. Cada setmana tenim el Gran Premi Monster Energy de Catalunya, al circuit de Barcelona-Catalunya, a casa nostra, i avui volíem parlar amb un dels pilots de casa nostra. A més, és, Quim, jo crec que és el pilot, quan dius pilot de casa, perquè té el circuit a tocar, no? Perquè van néixer a Granollers, són de Granollers...
Sí, honor que comparteix amb el seu germà Aleix, que també és pilot de MotoGP, però sí, sí, sempre expliquen que des de casa i des de l'escola sentien els motors.
Avui ens acompanya aquí el Tuires i ens fa molta il·lusió el Pol Espargaró. Hola, Pol, bona nit.
Hola, bona nit.
Com estàs, primer de tot? Perquè ens vas fer patir, eh? Hosti, quina patacada et vas fotre, eh?
Sí, sí, ha sigut un inici de temporada més entretingut del que m'esperava a principi d'any. Realment ha sigut complicat. Vaig estar molt temps de baixa, a vora 6 mesos o 4 mesos competitius, més el període de l'estiu. Però sí, sí, ha sigut un inici entretingut.
Ho has passat malament?
Sí.
Ja parlo mentalment també, no físicament, que entenc que sí, però mentalment.
Sí, ha sigut molt complicat en tots els àmbits de la paraula, perquè psicològicament estar fora de la competició durant tant temps per un esportista és algo molt dur, i veure a més els teus companys competir, que ells van millorant a poc i tu estàs empitjorant a poc, no? És algo realment complicat, però a més aquí afegit amb el dolor i tots els moments que vam passar, tant amb la meva família com les meves peques, va ser moments realment complicats. Sí.
Físicament estàs al 100%? Què li pots dir a l'afició que t'estigui sentint i que potser s'acosti a veure't al circuit de Barcelona-Catalunya, o mirin la cursa per la tele, o la segueixin per RAC1, perquè farem també la cursa RAC1, com és un clàssic en aquesta ràdio quan veniu aquí a casa.
Sí, quasi estic al 100%. Em falta potser una miqueta, vaig tenir una afectació neuronal bastant important a tota la zona esquerra del cos, llavors hi ha nervis que encara estan recuperant-se i hi ha alguns, alguna musculatura és petita, he tingut sort de que no és musculatura molt important, molt, sobretot molt incident a la conducció, que encara està recuperant-se i no tinc el 100% de la força, sobretot en aquesta part del cos. Però tot i així, no m'impedeix conduir, sobretot a les sprint races, que són les carreres noves que tenim aquest any, que és a meitat distància. El dissabte puc competir bastant bé i el diumenge em falta una miqueta, però a poc aniré recuperant el ritme. Però tot i així, a Gran Premi de casa tenim aquest al·licient. No sempre es diu com el futbol, que juga a casa et dona algo especial. Doncs això és veritat quan corres també aquí al circuit de Barcelona, Catalunya.
I és que la gent ha d'entendre que l'accident de Portugal va ser molt fort. Aviam, que no em descuidi res. Contusió pulmonar, fractura de mandíbula, fractura de vèrtebra dorsal, també fractura de cervical, i em deixo alguna cosa, Pol, o no?
Bé, jo, les fractures sí, van ser vàries, també a la mà i a l'esquena, sobretot va haver-hi la vèrtebra vuitena, que va ser realment complicada perquè va estar a prop de tocar la mèdula i em va afectar bastant de temps de recuperació. Però crec que el més greu de tot, o el que potser no es veu tant o no es coneix tant, són els problemes de tots els nervis, no? El que pitjor vaig passar és que m'anava a dormir i tot el sistema nerviós s'activava quan jo estava descansant i m'aixecava amb tota la musculatura completament tensa i amb un dolor increïble, no? I això potser és el que menys es veu a les proves que em feien els doctors i és el que m'està costant més recuperar. Però tot i així, ja et dic, tot això és forma part del passat. Ara estic mirant el futur, la marca es treballa moltíssim perquè els resultats tornin a estar a casa. A més, gas, moto de casa, és un honor i un plaer poder córrer aquest fi de setmana aquí.
De seguida hi anem, però deixa'm que et pregunti, Pol, perquè l'accident ha estat tan greu, no és el primer accident greu que tens, perquè els accidents formen part de la vida del pilot de MotoGP, però després d'un accident així, no has agafat por, o com es fa per no agafar por, perquè tu ja tornes a estar anant amb moto, per tant és evident que si n'has agafat no gaire.
Sí, una de les avantatges que tinc és que no me'n recordo massa bé del que va passar aquell dia a Portimao, però bé, van haver-hi moments, et soc sincer, sobretot a la UCI, els dies que vaig passant allà, que potser no tant per mi, que jo tenia molt dolor, però estava molt medicat, però més quan em despertava entre dolor i dolor, veure la cara dels meus familiars, sobretot de la meva dona, no? Allò ho vaig passar molt malament, perquè potser tu no ets conscient del que està passant, però al veure la cara de la gent que t'estima et dones compte de la gravetat de tot el que estava passant, no? I potser en el moment doncs li treus importància, però al cap del temps te'n recordes aquelles imatges, aquelles cares, aquells flashbacks, aquells moments on potser en aquell moment no ho entenies massa bé, però ara, vist, com es diria, no?, col·loquialment, a toro pasado, Déu-n'hi-do, van ser moments molt complicats.
Què recordes quan et despertes allà a l'hospital? Tens algun record, alguna imatge?
Bé, tinc alguns flashos, anava molt medicat, llavors van haver-hi moments que em tornava una mica boig, inclús de la medicació que portava i del dolor que notava, doncs no penses amb claretat, però sí que, evidentment, els flashos que tenia, sempre la meva dona estava allà, no? Jo quan m'aixecava, ella estava allà per...
No ets conscient del temps, no? Vull dir, vas perdre també la noció del temps.
Sí, totalment, els primers 5-6 dies no... pràcticament no recordo, a veure, realment després de l'accident, sobretot a Portugal, no recordo que el temps passés, vull dir, quan em vaig despertar ja estava a Barcelona i no tot el temps, el viatge, etc, no me'n recordo res.
I de la cursa sí, de l'accident sí, del moment sí?
Tinc flashbacks, tinc alguns moments, algunes imatges, a més després recopilant informació de per què va passar tot això, doncs sí que em venen coses al cap, no? Però realment no.
L'has vist, l'accident, en imatges?
Sí, l'he vist, és realment dur.
Marc Márquez ha tingut moltes lesions durant 3 anys i l'altre dia va dir, sí, m'he plantejat retirar-me. Tu t'ho has plantejat o no? Perquè, com explicava el Quim, hòstia, una patacada així, qualsevol persona potser s'està un any per recuperar-se i tu en 4 mesos, no?, estàs ja pilotant.
Sí, m'ho vaig pensar molt sèriament, sobretot quan estava a la UCI, no?, de dir, ostres, no, això és massa, el que estic suportant és massa, el dolor que estic suportant... He suportat un dolor durant aquest temps que mai hagués imaginat que seria capaç de suportar si m'ho preguntara abans, no? I en aquell moment, doncs, evidentment, dius, jo no vull tornar a passar per això. I jo no vull que la gent que m'estima torni a passar per això per la meva culpa, no?
Algú t'ho va demanar, del teu entorn?
No, al revés. Durant la recuperació, la meva dona em veia que no era feliç. Jo no sóc feliç. Moltes vegades ho pensem, no? I humilment hem de dir que no sabem fer res més que anar amb moto. No sabem fer altra cosa que no és anar amb moto. Sí que...
Home, parleu bé, els dos, Espargaró.
Quan ens retirem, sí que és cert que s'obriran altres portes, però ara mateix no tenim estudis, no? És l'únic que sabem fer. Llavors, és el que nosaltres ens fa feliç, el que nosaltres des de petit portem fent, i quan estem allunyats de tot aquest, bé, aquesta bombolla de motociclisme i competició, ens sentim molt sols. Llavors, és el que nosaltres més estimem, i la meva dona va ser la que va dir: o et tornes a pujar una moto o et foto fora de casa perquè no t'aguanto més.
I, Pol, quan has pogut tornar a pujar, ja no dic els entrenaments, que no són les motos de competició, quan has pogut tornar a agafar la MotoGP, tu et sents igual damunt la MotoGP? Amb tot aquest calvari que has hagut de passar?
Ara sí.
Tot va igual o no?
A poc a poc sí, a poc a poc torno a ser el mateix que era, sobretot a l'esprint de l'última carrera ja tornava a sentir que estava competint, que formava part d'aquest joc, i que hi havia molts que no eren tan millors que jo. Llavors, en aquell moment ja et dones compte de que formes part d'aquest món, però és cert que ha costat moltíssim, sobretot no a nivell físic, que també a nivell mental, no?
És el que et anava a dir, si no et passa un núvol en algun moment que vas a 300 i ostres...
Sí, sí, quan et puges en aquestes motos et dones compte de lo ràpid que passa tot i del temps que necessita el cervell per entendre totes aquestes velocitats, per entendre totes les distàncies de frenada, les acceleracions, els canvis de direcció. El cervell no és algo difícil d'explicar i d'entendre, no? Però el cervell no actua suficient ràpid com per entendre tota la informació que et va arribant dels inputs de la moto, de les velocitats, frenades, etc. Llavors, a que el cervell comenci a funcionar, això és potser el que més m'està costant.
Ens has dit que estàs prop del 100%, encara no. A Àustria et vam veure fer un 6è a l'esprint, que té molt de mèrit. Què n'esperes tu mateix del Gran Premi de casa?
A poc a poc hem d'anar augmentant el nivell, i no ja, si estic competint, no es pot posar com a excusa que no estic al 100%, perquè estar competint, estar aquí, vol dir que estàs suficientment bé com per competir. Llavors, a poc a poc hem d'anar pujant el nivell, hem d'anar acceptant reptes nous i anar exigint-nos una miqueta més.